Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar fa ja 20 anys en Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, també a través d'un centenar llarg d'emissores de la xarxa i també pel Punt Avui Televisió, pel canal de televisió del Punt Avui. Amb el programa d'avui, en Vicent Partal parla amb Manel Sant Romà, que és un veterà de la xarxa catalana i actualment és el gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona. Amb ell parla sobretot doncs, de l'última edició del Mobile World Congress i una mica doncs, quin impacte té i ha tingut i tindrà aquest gran esdeveniment de la mobilitat a la ciutat. En el seu apartat habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana ens parla d'un altre tema més allunyat dels mòbils, que és el de les targetes gràfiques dels ordinadors i ens explicarà alguns usos una mica desaconsellables, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes targetes gràfiques. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 13 de març.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
La setmana passada recordareu que vam fer l'Internauta des del World Mobile Congress, World Mobile World Congress, no me'n recordo mai que va primer, el Mobile World World, em sembla que va primer el Mobile. Mm-hmm. Aquest espectacular esdeveniment que posiciona Barcelona com la capital del món, realment, en temes de tecnologia i sobretot en temes de mòbils. Enguany, ja veu, si recordeu el programa de la setmana passada, molt més que de mòbils, de moltes altres coses. Però Barcelona és una ciutat que no aspira a ser només un aparador, una volta a l'any de tot això que està passant, per més important i espectacular que sigui l'aparador, sinó que vol tindre una política constant en aquests temes. Per això em pensava que, superada la ressaca del Congrés, estava bé parlar amb Manel Sant Romà, que és el gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica, que té, per tant, responsabilitat de moltes coses relacionades amb tot això i que, a més, és un internauta de primera generació. Manel, com estàs?
Vicent, un plaer d'estar amb tu.
Entre altres moltes coses, tots el recordem pel seu paper extraordinari en la fundació i posada en marxa de Tinet, la que va ser realment la primera xarxa ciutadana del país, que encara dura, Tinet, per cert.
Efectivament.
I que en aquell moment va ser tot un xoc, tot un canvi.
Sí, la primera vegada que ens van conèixer arrel de tot això, bueno, aquells anys, els anys meitat dels 90, quan començava internet a ser un fenomen social, però estàvem parlant d'unes penetracions del 5%, però llavors hi havia molt de soroll i, clar, ha passat tota una vida des de llavors.
Sí, sí. És obligatori, primer que res, encara que ja he dit que Barcelona no aspira només a ser la seu durant una setmana del Congrés, però evidentment el balanç del Congrés és espectacular, suposo.
Sí, realment es va veient d'any en any, no? Com tu apuntaves, que és un congrés que va més enllà de la mobilitat, és a dir, la mobilitat és el nou paradigma de la tecnologia, és la segona onada després del web, no? En aquests moments pràcticament parlar d'internet i parlar de mobilitat ja comença a ser sinònim i per tant és una segona onada que aquests dies a Barcelona doncs, s'ha vist molt bé. La indústria de les tecnologies de la informació i la comunicació, la indústria fins i tot electrònica, estava allí. Amb un petit comentari que en tot cas volia fer i que ho he escrit recentment en un petit article que he escrit, de que hi havia significatives absències que jo crec que ens haurien de fer reflexionar no tant sobre el paper de Barcelona, sinó sobre el que està passant en el món de les tecnologies de la informació. No?
Com ara?
Com ara Apple, com ara Google, com ara Facebook, com ara Twitter, com ara eBay, com ara Amazon, no? És a dir, els grans d'internet De forma explícita no hi era, en Google hi era de forma implícita.
Zuckerberg
va venir, però Facebook com a tal no va desembarcar. Jo crec que va ser més un bienvenido Mr. Zuckerberg, va passar allí de llarg i va donar un missatge que era obriu internet, senyors aliertes del món, obriu internet i se'n va anar. I alguns dels homes i de les dones que tenen més... que estan treballant més per fer arribar aquestes tecnologies a tothom, doncs no hi eren allí, sobretot les seves empreses, no? I a mi això em fa pensar si no estem... jo en aquest article que he escrit comparo els neandertals amb els sapiens, no? És a dir, no sé si sabrem mai què va passar entre els sapiens i els neandertals, però el que segur és que els neandertals, que portaven centenars de mil anys evolucionant i que ho feien prou bé, van desaparèixer, i els sapiens, que eren quatre replegats, diguem-ne, recent sortits de l'Àfrica, amb uns pocs milers d'anys eren els amos, no? Què vull dir amb això? Vull dir que potser estem assistint a uns moments en què els sapiens, els nous sapiens, els Facebooks, el Facebook que té WhatsApp, WhatsApp és una companyia que hi treballen quatre dotzenes de persones que està fent trontollar de terror a totes les grans operadores
telefòniques.
I qui diu això, doncs diu, doncs hi ha Google, que ja Google ja és un clàssic, no? Però no cal dir Apple.
Aquestes empreses, per exemple, ara n'hi ha la Fira del Consum de Las Vegas, que és l'altra gran fira.
Correcte.
I Apple, per exemple, tampoc va.
No, són polítiques d'empresa.
No és que no vinguin a Barcelona,
sinó no hi van. Però no té res a veure amb Barcelona. Al contrari, jo crec que, precisament, jo crec que aquí a Barcelona té un punt de diguem-ne, doncs en aquests moments s'ha establert com la capital del Congrés, clarament. Jo crec que encara ens falta un parell de bullides per realment poder reivindicar el títol de capital mundial de la mobilitat. Estamos en ello, però jo crec que encara ens falta feina. Però Barcelona té aquesta, en la seva marca hi va associada la creativitat, el disseny, la iniciativa, la bona vida, no? Que jo crec que aquí és un punt a favor nostre, diguem-ne, som més sàpiens que neandertals, en aquest sentit, no? I jo crec que tenir els neandertals reunits aquí, però saber que els sàpiens estan a fora innovant, creant, imaginant nous mons i nous negocis, i no traient l'últim dòlar dels negocis clàssics, jo crec que aquí a Barcelona té un paper que si el sabem jugar, ens ha de donar oportunitats per lo que volem. Jo crec que hi ha un cert consens, o fins i tot m'atreviria a dir una paraula més forta, contuberni, no? Entre tots els actors de la ciutat de Barcelona, no únicament, gràcies a Déu, de la política, sinó també de l'empresa, però també de l'opinió, de que aquí tenim una oportunitat. Tenim una oportunitat, diguem-ne, de que Barcelona capitalitzi tot això, més que sigui capital, que capitalitzi, no? Que en faci negoci de tot això. I jo crec que en els propers anys es jugaran partides molt importants en aquest sentit, i estem ben posicionats.
Bueno, aquesta és l'aposta smart, no? Ara no es pot parlar de Barcelona.
Correcte.
Aquí fa la broma de que la comarca de Barcelona és les Marçonès, no?
Les Marçonès. Aquesta no l'havia sentit,
sí,
però és molt bona.
Sí, ja corre la broma.
Les Marçonès.
Barcelona, capital de les Marçonès.
Sí, de tota manera, prenguem-nos-ho en sèrio. És a dir, jo sóc el primer que, per exemple, l'altre dia feia la broma marxista de Groucho, evidentment, no? I deia amb els meus companys, bueno, no paren de donar-nos premis, ara caldrà començar a treballar, no? Però què vull dir amb això, més enllà de la broma? Vull dir que no són perquè sí els premis, no passaven per allí i ens els han donat. Hi ha un esforç premeditat de posicionament, de reputació, que no està a l'aire, sinó que està basat en alguna cosa. Evidentment, Barcelona no és Londres, encara. Barcelona no és San Francisco, encara. Barcelona és Singapur, encara, per dir tres capitals, diguem, que tothom associa a tecnologia, però no tenim per què no ser-ho en la pròxima dècada. El primer que han de fer és creure'ns-ho, els altres ja s'ho creuen. Nosaltres crec que hem aconseguit el que hem aconseguit, poc o molt, més aviat poc que molt, hem de ser ambiciosos creient-nos-ho, primer que tot, si tu no t'ho creus, difícilment s'ho creuran els altres, però cal aprofitar les oportunitats, i les oportunitats hi són, perquè hi ha la tecnologia, ja no és l'objecte, o sigui, és el nucli, ara és més les idees i la creativitat, i aquí no som dolents. No,
però és que això a la vegada és complicat, no? És a dir, Barcelona històricament va fer aquella aposta pel 22 Sarroba, grans edificis de grans companyies, etcètera, i ara ens trobem que Barcelona és coneguda arreu del món per les apps, que es fan en pisos xicotets de l'Eixample, grupets de joves que creen apps, etcètera. És a dir, la nova indústria és més difícil d'identificar també que l'antiga, no? És més difícil de posar sobre el mapa i de dir, ei, som una potència.
Certament. Però, sí.
L'altre dia em feia gràcia quan va haver aquest incident al Congrés amb la presidenta del Congrés en aquell moment jugant amb el Candy Crush. El Candy Crush es fa a Barcelona.
Sí. Correcte. Barcelona és un centre de la indústria dels jocs, diguem-ne, dels jocs digitals. Avui en dia estem parlant d'aquests jocs digitals, no? Certament. Però bé, tot aquest ecosistema d'oportunitats, nosaltres no tenim per què repetir, és que no té sentit, és a dir, repetir Silicon Valley o repetir, en determinats aspectes, Londres, que li ve més d'una posició forta financerament en el món anglosaxó, i això fa que moltes companyies estiguin basades allí. Bé, el nostre model pot ser perfectament una combinació d'aquest 22 arroba, que no deixava de ser un model de dalt a baix, un model tecnocràtic, no? Impulsat des de l'Ajuntament, amb una combinació de lo que realment hi ha l'oportunitat, que és que la gent això s'ho faci seu. Jo sempre dic, i a més no és una opinió, crec que és una realitat, quan Barcelona històricament s'ha fet seus objectius, grans objectius, hi ha exemples molt evidents, les Olimpiades, però també anteriorment l'exposició universal, les exposicions universals, ha donat un salt endavant. Quan la gent no s'ho ha cregut, cas del Fòrum, ha fet un numeret, no? Aquesta oportunitat, si la gent ens la creiem, i la gent vol dir a través de les seves empreses, a través de les seves associacions, a través dels seus grups d'opinió, incloent partits, si ens la creiem, és una oportunitat. I llavors està bé ser, diguem-ne, autocrítics, els catalans d'això en sabem moltíssim, i fer broma, però, diguem-ne, que ser la capital de les Mersoners em sembla bé. El que ja no em sembla bé és com diuen Ciudad Listilla. No, de Listilla no, de Listilla res. O sigui, una ciutat que en aquests moments competeix, ara això, els rànquings en són molt, molt, molt relatius, però estem en el pilot de cap d'aquesta gran lliga mundial de les ciutats, que jo crec que aquest és un dels temes fonamentals, la paraula ciutat. És a dir, Smart, mira, però Smart City, o sigui, jo sempre dic, de Smart no ho sé, però de City un rato. De City un rato, i això crec que no ho discuteix ningú. Barcelona sempre ha cregut en les seves possibilitats com a ciutat, perquè és una realitat, amb els negocis de les ciutats, de construir ciutats, som molt bons, els catalans, i amb això ens ho reconeixen la resta del món. I aquí hi ha una oportunitat. En el món de les ciutats, Barcelona surt amb un d'avantatge.
El que passa que no sé si som conscients de la bestiesa que tenim al davant. Aquesta setmana un altre nom notable del país, l'Alfons Cornella, feia el Radical, aquesta conferència que fa on et sacseja el cap perquè t'explica 70 coses que et deixen completament atabalat. I una que explicava, que a mi em va impressionar molt, va ser la desaparició dels cotxes. No?
Va explicar.
Va dir, escolteu,
ens enfrontem amb això.
Diu, el cotxe està parat, em sembla que va dir, si no recordo malament, jo compro un cotxe, faig una inversió econòmica que està aturada el 97% del temps, que quan es posa en marxa el 3% restant és d'una ineficàcia absoluta.
Sí, és una inversió ruïnosa.
Això és un desastre complet.
Totalment.
Clar, les ciutats estem parlant d'un salt, jo ja he après a no posar data, amb els anys ja hem après que això de dir en 5 anys, en 10 anys, més val no dir res.
Sí.
Però diguem, en 5, 10 anys, en 10 anys, el que ara entenem per ciutat serà tota una altra cosa.
Justa, vamos, o sigui. Quan tu i jo parlem estem molt d'acord i amb la visió, no? Aquesta és la qüestió. Com seran les ciutats amb les aplicacions d'aquestes tecnologies noves, que ja no són noves, que estan en les nostres butxaques? Això encara no ho sabem, Aquí és on Barcelona té l'oportunitat. L'oportunitat de liderar-ho, l'oportunitat de crear indústria al voltant d'això, perquè tenim la credibilitat, hem construït ciutats industrials, la nostra ciutat és una ciutat industrial, originalment era la ciutat agrícola, ara estem en la tercera gran revolució tecnològica de la humanitat i tornem a tenir l'oportunitat. És com un consolat de mar barrejat amb el Pla Cerdà del segle XXI. No? Tornem a tenir posicions de primera en el concert de les ciutats.
Però amb una radicalitat brutal.
Brutal.
Que és molt difícil. Per exemple, ara mateix l'Ajuntament està posant més voreres, posant més espais pels peatons i menys pels cotxes, però a la vegada tecnificant tot el que té a veure amb els cotxes.
Sí.
Però fixa't, fent coses molt sorprenents. Per exemple, a mi, jo que visc a prop del Paral·lel, es veu que ara han posat unes llums que amb una app jo puc regular quanta llum vull quan camine pel carrer. Vull dir, unes coses...
Es podria.
Unes coses que realment, dius, això és un altre món.
Sí, perquè, a veure, modestament, tenim una visió de ciutat, de ciutat futura, i és una ciutat autosuficient, energèticament també, avui en dia això pot semblar somiar truites, perquè en aquests moments Barcelona només genera el 3-4% de l'energia que consumeix. I l'autosuficiència vol dir el 100%, i dius, no hi arribarem mai. No hi arribarem mai si no comencem a caminar. I si comencem a caminar en aquella direcció, en 5 anys podem arribar al 10%, per exemple, i en 20 anys podríem arribar a 40% i 50%. I qui sap si en aquests 20 anys de recorregut, amb les tecnologies noves que hi ha, no únicament les que ja hi ha, sinó noves que vindran, estem posicionats per arribar a modelar les ciutats del futur que nosaltres creiem que han de ser autosuficients. És a dir, nosaltres creiem en un... Quan dic nosaltres, doncs la gent del Toni Vives i la gent que treballava amb això, eh? Nosaltres creiem en un futur en què tornen les ciutats-estat, o els estats-ciutat, eh? Catalunya, en gran mesura, és un estat, podria ser un dels primers estats-ciutat, és una xarxa.
No, Catalunya-ciutat està teoritzada des de primers del segle passat.
Correcte, no. I la realitat d'avui en dia és això, Catalunya és una societat 100% urbanitzada, pràcticament, no? Llavors, aquí...
Del tamany, per cert, del Gran Nova York.
Correcte.
És que són... comparacions que a vegades la gent les entén ràpid, no?
Correcte.
El Gran Nova York és exactament Catalunya.
Exacte, són 150 quilòmetres al voltant de Manhattan, diguem-ne, que és on passen les coses, no? Efectivament, i llavors aquí el tema del vehicle que apuntava el d'això a l'Alfons és clau, perquè el vehicle no és únicament la mobilitat, sinó que el vehicle també, un vehicle autosuficient, elèctric, amb tecnologia d'avui elèctric, també és un vehicle que transporta energia, que porta, és a dir, el món de l'energia de la ciutat canvia al voltant del vehicle elèctric. Ja no parlem del vehicle autònom, del vehicle...
Bueno, això a mi em fa por, eh? Jo quan veig el primer cotxe sense volant ni pedals, no sé com reaccionaré.
Tu vas entrar no fa masses anys, 10 anys o 12 o 7, per primera vegada en un tren autònom. Has anat per aeroports i la primera vegada que puges en un metro i dius...
Això no ho condueix ningú,
dius, ostres... Bé, jo ara vaig més tranquil si no ho condueix ningú, perquè els sistemes són tan redundants que qualsevol cosa que passi s'atura, i en canvi si hi ha un tio allà apretant la palanca i es vol suïcidar, o va carregat, o està aquell dia que està creuat, està comprovat. Cert, és una qüestió cultural per nosaltres el vehicle, però les bombes que van circulant, o sigui, quan veus companys d'espècie, per dir-ho d'alguna forma, i penses, aquest tio o aquesta tia agafa un cotxe, té carnet de conduir. Sort que no me'l trobaré, però si te'l trobes cruzant amb ell, te pot destrossar. Per tant, a veure, és un tema cultural. Per nosaltres el vehicle ha sigut una cosa que primer el conduïen animals i després l'han conduït els humans, però no té per què no ser un vehicle conduït per unes regles, per unes normes, que estan posades en el software i en el hardware d'aquells vehicles. Jo la veritat és que per mi és un somni, no ho veuré, però és un somni anar amb cotxe i poder llegir tranquil·lament. Ara ja ho faig, però haig de ser el copilot, no, sent el pilot, no? De dir, doncs mira, Igual que fas amb el GPS, doncs ja apretes un altre botonet i dius engega i porta'm. I no, jo crec que ho veurem, no sé si ho veurem nosaltres, però ho veuran els nostres fills segur, i que això canviarà la ciutat. Només això ja suposa un canvi per les ciutats espectacular.
Quin és el... Estem tot el rato dient Barcelona està molt ben posicionada, o també. Quin és el defecte principal de Barcelona a l'hora de lluitar per posicionar-se en aquest món?
A veure, jo crec que més que el defecte és com allò, no? Quin és el problema que tenim moltes vegades els humans? Bueno, les nostres característiques físiques o, en aquest cas, culturals. És a dir, la nostra no és una cultura... bueno, ja ho estem veient amb la qüestió nacional, no? És a dir, el que deia aquell virrei de l'època del conde Duque de Olivares, los peores enemigos de los catalanes son los catalanes, continua ressonant avui en dia, no? Jo crec que el principal problema som nosaltres mateixos. És a dir, jo he vist sovint, aquests últims dies, gent que diu, no n'hi ha per tant amb això. Això que us donen els premis... A veure, no es tracta d'autocomplença, es tracta simplement de dir, escolta'm, si tu vas a un examen... La Unió Europea li ha donat... o sigui, vam competir amb quasi 300 ciutats europees en temes d'innovació i vam guanyar. I jo puc assegurar que no vam subornar cap funcionari de Brussel·les. Vam competir 155 ciutats europees de més de 100.000 habitants amb el Bloomberg, amb el tema Bloomberg, i amb el projecte Vincles van guanyar. És a dir, creiem-nos-ho, és veritat. Hi ha el de la cançoneta de la creativitat, del disseny i tal, és veritat. Existeix una societat que és viva i que hi ha això que tu dius, no? Gent que s'ha posicionat en el món de les apps i s'ha posicionat en el món dels videojocs i s'ho ha cascat a pedal. I en conjunt, Barcelona, i jo crec que aquesta Barcelona, diguem-ne, que és la punta de l'iceberg d'aquest petit país nostre, és considerada com una referència. És una mica, si em permets, com el Cruyff, no? Què va canviar el Cruyff en el Barça? Ens ho vam creure. O sigui, jo recordo la primera lliga quan el Cruyff era jugador, portaven 14 anys perdent i ja sabíem que eren perdedors, vull dir que... I li vam arribar 0-5 al Madrid i ni ens ho acabàvem de creure. Bueno, ha sigut flor d'un dia, no? Vam acabar guanyant la lliga i després ha vingut un Barça que fa por pel món. Fa por en el món del futbol,
sí, sí,
no?
Sí.
És competitiu, és agressiu, hi ha una nova generació de joves que no ho veuen d'una altra manera. Jo crec que això és el que hem d'aconseguir canviar. De manera que en el moment en què aquesta societat passi a mans d'aquesta nova generació, que encara no hi és, està en els esports, aquesta nova generació està en els esports, són aquests vintanyers i trentanyers que diuen, escolta, jo vaig pel món, vaig a Nova York, vaig a Singapur, vaig a Estocolm i no veig que lliguin els gossos en llonganisses allí. No som pitjors nosaltres que ells. Quan això estigui en el món de les decisions polítiques, de les empreses, dels grans factors que fan que un país tiri endavant, bueno, és qüestió de passar aquest desert, però tenim oportunitats espectaculars.
Això des de les institucions, suposo que hi ha dos punts que són difícils de moure, no? Per una banda, abans, quan parlàvem del projecte del 22 arroba, aquesta relació, diguem, entre lo piramidal i l'horitzontal, no? Es crea des de dalt, es fa aflorar el que ja existeix, eres un company de viatge que facilita les coses o eres el planificador que ha de fer, no? Això per un costat. I per un altre, evidentment, tot això és fantàstic, però al mateix temps estem vivint la pitjor crisi que han viscut, diguem, les nostres generacions, des del final del franquisme segur, probablement
correcte,
des dels quants anys més enrere, amb pobresa, amb desigualtat, amb retirada de serveis públics, és a dir, amb una situació realment gravíssima, en la qual a molta gent li parles d'aquestes coses i dius sí, però arreglen primer el cap o arreglen primer el...
Totalment. Jo crec que la fórmula... La fórmula màgica és poder combinar, guardar, o sigui, guarir amb les sectors més desfavorits i que han patit més, però no convertir la societat, que té unes ferides claríssimes, en dir no anem a la lluna perquè hem de construir hospitals, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. Hem d'assegurar-nos que en la nostra societat, que és una societat del primer món, una societat capaç de generar riquesa, els més desfavorits progressivament se'ls va, per una banda, se'ls van, diguem-ne, curant les ferides i per altra se'ls va incorporant a la nova empenta, no? Però les crisis sempre en la història, en totes les civilitzacions humanes, han sigut les grans oportunitats també, i oportunitats per la creativitat. La creativitat màxima que es dona a Europa en el segle XX és l'Alemanya de Weimar. L'Alemanya que caia literalment a trossos, que hi havia inflacions de l'1 milió per cent, en què hi havia gent que no es podia comprar una barra de pa. I d'allí surt la Bauhaus, surt la física quàntica, surt la teoria de la relativitat, l'Alexandria de fa 2.000 anys, que és la gran creativitat, era decadent, a més no poder, i era una ciutat al mig del no-res, davant de potències que se la menjaven. Què vull dir amb això? Vull dir que d'aquesta crisi se'n surt, no se'n surt en subvencions, se'n surt en creativitat i se'n surt amb empenta i donant un cop de puny damunt de la taula i dient sortim d'aquí. Sortim de la, com jo sempre poso l'exemple, aquella famosa pel·lícula de Normandia, del soldado Ryan, no? Uh-huh. Vols crisi? Normandia a les 8 del matí del dia 6 de juny del 44. Cauen xussos de punta, mor la gent a l'apuntador. I n'hi ha uns quants que diuen, sortida per aquí, no pot ser, sortida per aquí. I surten i el món canvia, no? A veure, és una mica, si tu vols, retòric i una mica... Però en aquests moments hi ha oportunitats per sortir de la crisi, i aquestes oportunitats passen en gran mesura per no per les tecnologies aquestes, sinó com utilitzem aquestes tecnologies. I, novament, sento repetir el discurs, Barcelona aquí està ben posicionada, és veritat. Bueno, jo m'he passat en aquests 3 anys, quasi 4 anys que porto en el lloc que ocupo, una part important del meu temps viatjant, i nos lo quiten de les manos, és a dir, no tenim cap producte, però el nostre model, el nostre discurs, la nostra capacitat d'entusiasmar a altres ciutats, a altres actors, són reals. I no en dic la nostra, dic de Barcelona, evidentment. Jo no sóc res sense Barcelona, però en Barcelona la marca és... I no és una marca purament... És com Apple, no és simplement la pometa i tal. Hi ha molta cosa darrere, és com Google. Hi ha molta cosa darrere. Jo sempre dic, jo l'única vegada que he guanyat en borsa és comprant accions de Google. I em deia, el que vaig anar a comprar, deia, no, compra no sé què, compra... Google, on vas? Compra el banc... On vas? Els que tenen el Maps, els que tenen el buscador, els que tenen tota aquesta tecnologia, ho fan bé. Barcelona, en aquest sentit, és una marca potent. Si es poguessin comprar accions de Barcelona, ens les traurien de les mans.
Per acabar, tu ara has comentat el lloc en el qual estàs des de fa 3 anys, quasi 4, a l'Institut Municipal d'Informàtica, que és un organisme que algun dia algú haurà de fer la història de l'IMI, perquè realment molta de la cosa que ha passat a Barcelona ha passat en aquella...
Aquest any celebrem els 25 anys i farem un petit homenatge a aquest IMI antic que s'ha... com una papallona s'ha transformat.
Aquí se n'anava jo, no? Mm-hmm. És a dir, l'IMI durant molts anys ha estat el motor en l'ombra de la
Correcte.
Ciutat, el que permetia fer operacions als funcionaris, el que permetia, etcètera, però això ara ha de canviar radicalment.
Absolutament. De fet, jo crec que en aquest mandat ja ha canviat i encara se li ha de donar un altre tomb. Si més no, perquè el nom amb algú li abocarà Institut Municipal d'Informàtica, doncs, bueno, per entendre's, el centre de càlcul, encara és una paraula que molts ja no saben ni el que era, el centre de càlcul de l'Ajuntament de Barcelona, no? Bé, sent el centre de càlcul de l'Ajuntament de Barcelona, ha agafat una potència que ha permès que en aquest mandat aquest vaixell, aquest venerable vaixell de càrrega s'hagi convertit en un vaixell que, a banda de portar càrrega, porta passatgers. No? Això està costant i costa, perquè un vaixell de càrrega doncs, té unes rutes, i ara li dius que faci un creuer pel Mediterrani, i que on hi havia containers hi hagin lavabos i sales de festa pels passatgers. Què vull dir amb això? Vull dir que l'IMI en aquests moments és una eina molt potent per l'estratègia de l'Ajuntament amb l'aplicació de les tecnologies de la ciutat. Li haurem de canviar el nom, perquè el nom no fa la cosa, però, home, sí, hauríem de buscar una cosa que s'assemblés més a el que fem ara, que és, a banda de prestar serveis al propi Ajuntament, fer molt més, no? Fer molt més, que és aplicar aquesta visió estratègica, no utilitària, com ha sigut fins ara, sinó estratègica de les tecnologies aplicades a la ciutat i tot això que això representa de projecció mundial.
Manuel Sant Romà, com sempre, un gran plaer xerrar amb tu.
Com sempre, una...
Sempre emergeix, a més, la teua vida pretèrita abans de dedicar-te a això, bueno, amb les referències culturals que sempre enriqueixen molt les converses.
Jo tinc el meu, sempre dic que tinc el meu epitafi fet. El meu epitafi és Colla Jove. Jo vaig ser el fundador de la Colla Jove dels Ciguers de Tarragona, una colla exitosa, també, @tinet.cat. No? Són els meus tres fills intel·lectuals, dels quals me sento molt orgullós, i que tots tres continuen tenint una vida, cadascú ha crescut i ja no, els fills ja no, si els pares se separen, no, però n'estic molt orgullós, i sí, tinc una vida passada de la qual me sento orgullós.
Gràcies per compartir aquesta estona a l'Internauta.
Gràcies, Vicent, a tu, com sempre, un plaer.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Com a president del Mobile World Capital, volia dir-vos que és tot un honor fer-vos saber que ja tenim una plataforma de telefonia mòbil genuïnament catalana. Es diu Parlem.
Parlem, l'operadora de telefonia de Catalunya. Truca'ns al 668-668-668 o entra a parlem.com.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan. Com anem?
Bon dia. Avui sentats.
Sí, no? La setmana passada vas passejar bastant per aquells pavellons immensos del Mobile.
Sí, els peus ho van notar, eh?
Sí?
Sí, sí.
Però bé, no? T'ho vas passar prou bé. Jo crec que vas descobrir...
Sí, això d'anar amb un micro a la mà i anar perseguint a la gent és molt divertit.
Sí.
Si et dona una sensació de dir, espera, mira que t'espavilaré.
No, home, però va ser tot molt cordial i...
Sí, sí. No,
vas descobrir
no
coses
vam,
curioses,
no? No menjar
no?
ningú, eh?
Vas descobrir coses bastant curioses. Aquell mànec multiusos em va sorprendre molt.
I escolta, avui volia fer una mica de... explicar una mica d'intimitats. Perquè...
Teves?
Bueno, en general, de com surten els programes i tot això, perquè... Rebem, de la gent que ens escolta, rebem peticions de què parlar. I rebem, o a mi se m'acudeixen idees i anem fent. Però és que aquesta setmana estava llegint un article i és que ho haig d'explicar, no em vaig poder estar. Perquè estava llegint un article que el dia 17, o sigui la setmana que ve, dimarts de la setmana que ve, els senyors de Nvidia, que són uns fabricants de targetes, presenten la nova targeta gràfica Nvidia, que es diu exactament, espera que ja t'he descomplicat això, GTX Titan X. I bueno, una targeta gràfica. Me començo a llegir les especificacions i diu, i no se sap encara el preu, però sortirà per una mica més de 1.000 euros la targeta. Dic,
Déu-n'hi-do.
Que dic, que quan?
Ja no estem gaire acostumats a aquests preus, no?
Diu, 1.000 euros la targeta. I mires les especificacions i diu, 12 gigabytes de RAM, que amb les targetes es diu VRAM, perquè és vídeo RAM, i diu, i no sé quants centenars de nuclis allà dins. I dius, però això és molt més que un ordinador. Mm. I realment és molt més. I vas rascant i llavors diu, haig de parlar un dia de les targetes gràfiques. I avui parlarem de les targetes gràfiques.
Molt bé, un tema totalment desconegut per mi.
Però i que consti que una vegada rascant, resulta que no és la més cara del mercat. Perquè aquests d'NVIDIA en tenen una que val 2.850 euros.
Però això deu fer meravelles, no?
Això jo crec que ha de fer de tot. I ha de, les gràfiques d'aquell ordinador han de volar. Perquè 2.850 euros són molt més que el que acostuma a costar un ordinador.
Això suposo que deu anar
molt respectable.
Això deu anar molt lligat amb la indústria que està el videojoc i aquestes coses.
Això
no?
És molt, va molt lligat amb la indústria del videojoc i sobretot, és a dir, a veure, un a casa seva gastar-se 2.000 euros, és a dir, n'has de tenir molts. Va molt lligat a la indústria del 3D i de disseny gràfic, tot això, també. És a dir, són gent professional. És a dir, perquè si no, tu no et gastes. Vaja, suposo que sí que n'hi haurà que se'ls gastin per casa seva, però
per
si no és per disseny, per jugar, cony, són 1.000 euros encara.
I tant.
Bé, total, que vaig dir, parlarem de les targetes gràfiques i avui parlarem de les targetes gràfiques. Que, a veure, com ja he explicat una mica, què fa una targeta gràfica? És la que se n'encarrega d'enviar la informació, de rebre la informació que li dona la CPU quan fa els càlculs, de processar-la i enviar-la en el monitor que nosaltres tenim. I vist així sembla molt senzill, que en el fons és molt senzill, però cada vegada més la targeta gràfica intenta treure-li feina a l'ordinador. A l'ordinador li envia les dades més en format més verge, per entendre'ns, la targeta gràfica li fa més feina. Sobretot quan fem operacions de 3D, perquè quan fas operacions de 3D hi ha tot allò, els que fan 3D ho sabran, que tu fas primer un dibuix, però aquell dibuix després li has de donar capes i li has de donar textures i després de les textures l'has d'il·luminar. I en funció de la llum com li toqui, veus com quan va girant un objecte 3D, si tu tens el foco des d'una posició concreta, doncs va canviant la visió. Tot això, tota aquesta feina, és la que fan les targetes gràfiques tan potents.
Per alliberar una mica el processador de l'ordinador.
Val per alliberar, perquè és que resulta que les targetes gràfiques són molt més potents que les CPUs. És a dir, per poder fer tota aquesta informació i per treure doncs 2.000 o 3.000 punts per 2.000 o 3.000 punts en una pantalla. És a dir, les famoses resolucions 4K, aquestes que ja estan sortint, doncs ja les targetes gràfiques...
No, poden... que el Japó ja l'han superat, els 4K, però bé.
Sí, però aquí encara no ho tenim.
Són un altre món.
A veure, normalment, la gent a casa nostra no tenim ni tan sols targetes gràfiques independents. No és que no tinguem, tots tenim targetes gràfiques, però no les tenim independents. Els ordinadors més normals i els portàtils tots porten la targeta gràfica integrada dins de la placa base, perquè és més barato i perquè ocupa amb els portàtils perquè ocupa menys espai. Consumeix menys, que és sempre el que busques en un portàtil, etcètera. I la porta és integrada. Darrerament, a més, no només això, sinó que hi ha una cosa que li diuen APU, que el que estan fent els fabricants de xips és ja, amb un sol xip, fer la CPU de l'ordinador i la targeta gràfica amb una mateixa galeta. I d'una tirada t'ho fan tot. I això s'està posant molt de moda, o és el sistema que s'està fent ja servir per les Xbox, la nova Xbox One o la nova PlayStation 4, ja funcionen amb aquest sistema. Tenen un sol xip que tota la feina està dividit internament,
sí,
però que fa tota la feina un sol xip, amb la qual cosa, a més,
tot ve d'una peça, diguem-ne.
Tot una peça, i traspassar informació d'una a l'altra, que és una de les coses que més ha de córrer, perquè a tu t'interessa quan la CPU li envia informació a la targeta gràfica, t'interessa que vagi molt de pressa, doncs traspassar aquesta informació, que està tota dins el mateix nucli, doncs van molt... no seria nucli, la mateixa galeta, doncs van tot molt més de pressa. Però el que poder no sabeu és una altra utilitat de les targetes gràfiques, que és per craquejar passwords.
I això és real o...?
Això és absolutament real. Les targetes gràfiques tenen tanta potència de càlcul que s'estan fent servir per craquejar passwords.
Mm-hmm. Si un bon hacker ha de...
Un bon hacker...
Mira, s'ha de gastar espera, els diners amb no una Nvidia d'aquestes.
Una empresa dedicada a demostrar el funcionament es va inventar un servidor que estava format per 5 servidors, és a dir, era un clúster de 5 servidors. Mm-hmm. Un clúster és una agrupació de servidors. Doncs eren 5 servidors, cada servidor tenia 5 targetes gràfiques que feien un total de 25 targetes gràfiques. I un software especial per craquejar passwords. Hi ha una... Tots els servidors Windows fan servir un sistema. Bueno, fan servir un sistema. Fan servir un sistema que es diu el sistema NTLM, que és el sistema de codificació i encriptació, el bo, el potent, es diu NTLM. Abans del 2003 feien servir l'LM, però aquest ja ha quedat retrasat. Uh-huh. Encara que hi ha alguns que, com que tenen servidors antics, per qüestions de compatibilitat fan servir l'LM. Bé, a base de força bruta, el grup aquest de targetes eren capaces de generar i testar durant un segon 350 bilions de passwords.
Què dius ara? En un segon?
En un segon. 350 bilions americans, eh? O sigui, 350... Mil milions. O sigui, 350 bilions. És a dir, si li donaves un password de 8 caràcters, allò amb lletres, números, majúscules, minúscules, símbols, o sigui, totes les combinacions. Allò, un password d'aquells complicadíssim, que no te n'en recordes mai quin és, que són, deixeu-m'ho recordar, 6.634 milions de milions de combinacions. O sigui, 6.634 i 12 zeros més.
Bé, és allò senzillet, vaja.
És una cosa senzilleta. L'endevinàvem 5 hores i mitja. Hòstia. O sigui, en 5 hores i mitja et treia el password.
O sigui, jo ja és... Mira, no posis password, ja és igual.
Mira i no passes password.
Això, 25 targetes 25 gràfiques targetes treballant gràfiques. Juntes, fan això,
amb el sistema sofisticat de codificació. I si feia servir el sistema antic de Microsoft, l'LM, que era més... és una encriptació més senzilla, trigava 6 minuts. Em treure't un password de 8 caràcters.
Oh,
estem parlant d'una cosa sofisticada, molt sofisticada, amb 25 targetes. Mm. Però és que després, sense fer invents d'aquests del TVO, agafem una targeta gràfica, com després us ensenyaré un aquí portat, una estàndard, una que val 75 euros al mercat avui en dia. És a dir, no...
No mil.
75 euros al mercat. I un programa que us dic el nom, que es diu ICAS-GPU, que es dedica a, per força bruta, endevinar passwords.
Bueno, estàs portant el tema una mica.
A base de fer combinatòries. Imagina't que només tens 6 caràcters, és a dir, no anem a 5 caràcters, no anem a complicar-ho bé tant. Si l'ordinador intenta averiguar el password via la CPU de l'ordinador, és a dir, el que tots dèiem, això és un ordinador ben potent, això està bé, triga 24 segons l'ordinador. La targeta gràfica aquesta de 75 euros, menys d'un segon. I si ho compliquem i passem a 7 caràcters, la CPU de l'ordinador triga 4 dies, llavors dius, això ja és inviable, ja no endevinarem passwords. La targeta gràfica, 17 minuts. En 17 minuts se't raspalla un password de 7 caràcters, una targeta gràfica de 75 euros que hi ha al mercat. I això és perquè les targetes, aquestes que tenen grandíssima potència de càlcul, el que tenen són molts nuclis a dins de la mateixa targeta. Saps això que ara venen quan tu vas a comprar un ordinador i et diuen dos cores, quatre cores,
sí.
I és molt car, i agafes l'última generació i et diuen vuit cores, i dius, carai, això ha de ser molt potent.
Una doncs, targeta gràfica.
La targeta gràfica comencen per centenars de cores. Diu 400 cores, 1.000 cores. I dius, cony, això ha de fer molta feina.
I tant, es nota.
Es nota. Escolta, deixa'm explicar, amb la targeta aquesta que he portat, les parts de la targeta, que per són
sota,
molt simples.
Per sota hi ha una pinta.
Per sota, i arribarem aquí. Les parts. La primera part és el connector. O sigui, s'ha de connectar en l'ordinador per dues coses. Per rebre les dades, rebre i enviar les dades, i per rebre alimentació. Vigileu quan compreu una targeta que les targetes gasten moltíssima corrent. Diu, vigileu que la vostra, si voleu allò que diu vaig a ser el xulo i vaig a posar-me la targeta més potent del mercat, vigileu, no sigui cas de que no tingueu prou potència en el vostre ordinador, prou potència d'electricitat perquè funcioni. Després hi ha la CPU, que no ho havia dit, però clar, com que és una targeta gràfica, la CPU es diu GPU, que és Graphics Processor Unit. És igual, però li canvien la C per... Hi ha la memòria, que són aquests xips que hi ha per aquí soldats, i hi ha el connector on s'hi enxufarà el monitor que tinguem. Normalment ara ja totes les targetes ja porten connectors digitals, o si no, el famós connector VGA que han funcionat els monitors tota la vida. Però sobretot, a part d'aquestes quatre coses, sempre reconeixereu una targeta gràfica per aquesta, això que el Martí ha dit, una pinta, que és un dissipador de calor.
Ah, mira, doncs potser és una planxa de cabells, llavors.
Sí, és com una planxa de cabells. Es tracta de que no toqui el lloc, perquè si toca et fon la targeta. Però el que fa això és dissipar la calor que en produeix molta pel consum i per tota la potència i tots els càlculs que està fent a cada moment.
No sé, si hi ha una CPU d'un portàtil ja s'escalfa.
Ja s'escalfa, doncs prou. Això s'escalfa molt més. Però molt vol dir molt més. És a dir, sense dissipador això es fondria. Però es fondria ràpidament. I és el que més... identifiques, quan veus una cosa amb molts dissipadors de calor, dius, això és una targeta gràfica, no cal que et miri si té connectors, si té coses rares... I
és el primer indicador, és aquest.
Bueno, volia fer també una mica, encara que se'ns està acabant el temps, mica d'història d'aquestes dinosàurica, i és que les targetes, la primera targeta de PC la va fer, evidentment, IBM, que és qui va treure el PC el 1981, i es deia MDA. Que vol dir Monochrome Display Adapter. Monochrome. No cal que tradueixi, vol dir que era monochrome, que allà només treia 80 columnes per 25 ratlles, amb una fantàstica pantalla de color verd, bueno, les lletres de color verd, o lletres de color blanc sobre fons negre. Allà, això era tot
aquell
el que
contrast
feia.
Ben maco, eh?
Aquell contrast tan fantàstic. A més, portava, dins de la mateixa targeta, dins de la mateixa placa, portava l'interface paral·lel per connectar-te a l'impressora. I ja, posats a fer, van fer-ho tot en un. Però ja veuràs que després, pràcticament en simultani, treien la CGA, que era Color Graphics Adapter.
Bueno, es van llançar, ho van llançar-ho tot i van posar colors.
Però no els hi cabia l'interface paral·lel per governar l'impressora. Per tant, si tu volies tenir l'interface de color per connectar un monitor de color, que valia una fortuna, havies de comprar també la targeta de monocrom per poder connectar l'impressora. O sigui, la targeta aquesta valia 350 euros, dòlars en aquell moment. O sigui, no eren 4 duros, euros no eren perquè era el 81. 350 dòlars de l'any 81, que eren molta pasta. Bé, total, la CGA tenia la gran capacitat de fer 640 per 200 píxels. 640 per aquí, 200 per aquí. I l'animalada de 16 colors. O sigui, tu podies veure en pantalla fins a 16 colors diferents. Que això va quedar superat, bueno, recordeu, això és pels molt, molt, molt nostàlgics, va treure els senyors d'Hèrcules, que era una empresa que es dedicaven a fer plaques, van treure una placa que competia amb el monocrom d'IBM. I era una targeta que podia fer una mica de gràfics, és una cosa fantàstica. Bé, és igual, no en parlaré més. Després, arrel de tot això, va sortir l'EGA, que era l'Enhanced, és a dir, era una mica més potenciada. Bé, bueno, vol dir que 640x350, eh? Sí. I els 16 colors els podies escollir d'una paleta de 64. És a dir, abans et donaven 16 colors i et deia fer servir aquests o aquests, i podies escollir si els feies servir o no, però no podies escollir no. Ara ja podies escollir amb l'Enhanced, ja podies dir, ara puc escollir 16 d'aquests 64 que em donen aquí per poder fer servir. Però fins al 1987 no surten les VGAs. Les VGAs pràcticament podem dir que ja és el que ha després acabat sortint en totes les targetes gràfics. Perquè les VGAs ja és un Video Graphics Array, els gràfics ja anaven per, com una matriu, és a dir, la tecnologia ja s'hi sembla molt al que avui estem fent servir. Estem parlant del 87. Tot i això, són 256 colors, no ens matéssim ni ens féssim molt de mal, i 320x200. És a dir, quan posaves molts colors, baixaves la resolució. I són les primeres, aquestes VGA són les primeres a introduir el connector aquest de 15 pins, aquest que abans he ensenyat, aquest blau d'aquí, el famós connector blau de monitors, sí. Es va introduir l'any 1987 i encara és el que...
Encara corre
pel mercat, sí. Com a monitor analògic, no digital, és l'estàndard a tot arreu. I aquest pin amb tres ratlles i amb 15 pins és l'estàndard a tot arreu. Clar, estem parlant de que ara estem parlant de 2.000x1.500 píxels, milions de colors... Va, és unes petites diferències.
Sí, han fet un saltiró.
Ha fet un saltiró.
Doncs molt bé.
Deixa'm explicar només com saber quina targeta tenim, perquè és important, si volem canviar-la, saber quina targeta tenim. Us dono aquí les instruccions amb el Mac, és molt fàcil, us aneu a informe del sistema, i allà diu gràfiques pantalla, ja us explica. Hi ha una instrucció pels de Windows que es diu DXDIG, de diagnòstics. Feu allà i us donarà tota la informació de diagnòstics sobre la pantalla que vosaltres teniu.
Doncs molt bé, moltes gràcies per la lliçó dinosàurica i per l'altra, per la de hacker.
I si no sabeu què fer amb els diners, no preparat 1.000 euros que la setmana que ve podreu gastar-vos-els.
Això, perfectament. Doncs moltes gràcies, Joan.
Gràcies.
I els camps de lli i dorm la nit. I els camps de lli i dorm la nit. I els la lluna i plora, i els camps daurats llambreix el mar, i els camps daurats llambreix el mar. Els camps d'allí s'hi van.